Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que el preacord tancat entre el PSC i Esquerra per la investidura de Salvador Illa a la Generalitat permet obrir una nova etapa política catalana.
Que desde luego creo que es una extraordinaria noticia el preacuerdo que se ha logrado, que creo que con este preacuerdo estamos abriendo una etapa nueva en la política catalana, de entendimiento transversal, de acuerdo entre diferentes, y muchas veces cuando los ciudadanos, bueno, pues exigen a los políticos el llegar a acuerdos, este es un acuerdo. Este es un acuerdo bueno para Cataluña y es un acuerdo bueno para España.
El preacord, un document de 25 pàgines i que es va fer públic ahir, inclou aspectes com el finançament, la resolució del conflicte polític, la defensa de la llengua i també la continuïtat de les polítiques públiques de l'actual govern de Catalunya. A banda, Comuns i PSC estan ultimant també un acord per tirar endavant la investidura de Salvador Illa, un acord que, de fet, es debatrà aquest matí en una reunió del Consell General. Si les bases republicanes acaben avalant-lo el divendres, Illa disposaria de la majoria absoluta necessària per a ser investit a primera volta al llarg de la setmana que ve, amb 168 vots, volíem dir, dels 135 escons de la Cambra Catalana. I un vianant ha mort aquesta matinada en ser atropellat per un turisme a la C32 a Castelldefels, al Baix Llobregat. Els quatre ocupants del cotxe han resultat il·lesos. Amb aquesta ja són 80 les persones que han mort en accident de trànsit en guanya a la xarxa viària interurbana de Catalunya. En l'accident hi van treballar 5 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i també 3 unitats terrestres del SEM. I el tram entre Terrassa i Manresa de l'autopista C16 i el de la C32 entre Sitges i el Vendrell seran gratuïts a partir del 4 de novembre en els trajectes de mobilitat obligada. És a dir, aquells usuaris que vagin i tornin en 24 hores de dilluns a divendres no festius. Les persones que es puguin beneficiar de la mesura s'hauran de registrar des de principis d'octubre i disposar d'un sistema de pagament dinàmic. I els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa. El màxim de risc d'incendi forestal a un total de 137 municipis de 16 comarques a partir d'aquesta mitjanit. Són 6 municipis i una comarca més que les del dimarts. El Priorat és la comarca amb més municipis amb el nivell 4 activat amb un total de 23, mentre que les Garrigues són 17. Segons ha informat el COS, es mantenen les restriccions també a Baronia de Rialp, a Cardoboix, la Serra del Montsant i també Ribera Salada i Tivissa-Vandellòs. I pel que fa al temps, avui serà un dia assolellat a tot arreu, tret de l'aparició d'alguns núvols a causa de la calor en punts del Pirineu, sense ruixat, i també d'alguns núvols baixos locals al cap del Delta de l'Ebre i també al cap de Creus.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres 31 de juliol del 2024, dia en el qual hem conegut que les queixes dels bombers voluntaris segueixen arreu del territori. Entre moltes altres sol·licituds demanen cotitzar a la Seguretat Social i que se'ls equiparin les condicions laborals dels bombers professionals. A Catalunya, amb un model mix, hi ha un total de 4.170 bombers, dels quals 1.379 són voluntaris. A l'hora de apagar focs tenen les mateixes funcions, els uns i els altres, però els greuges en les condicions de treball fan molts anys que causin malestar dins dels cossos de voluntaris. Com que no tenen contracte laboral, no cotitzen a la Seguretat Social ni se'ls ofereix prevenció de riscos. Denuncien que les mútues contractades per Interior no els ofereixen la mateixa cobertura mediàtica que la de la Seguretat Social. Es queixen també que la falta d'efectius és cada cop més evident i diuen que, malgrat que s'estan fent oposicions per incorporar-ne de nou, els processos són molt llargs. Les estratègies de la Generalitat per resoldre aquest problema tampoc convencen el col·lectiu. Actualment, mentre que un funcionari rep una formació de 900 hores lectives i 1.104 hores de pràctiques en un parc, els voluntaris només reben 300 hores lectives, 200 hores d'habilitació i 120 de pràctiques. I don't want a lot for Christmas.
I
Segurament us està sonant més que estranya aquesta cançó en el darrer dia de juliol, veritat? Doncs per l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, sembla que és la melodia amb la que s'esperta cada dia. Aquest dimarts, la ciutat gallega ha donat el tret de sortida al muntatge que il·luminarà 420 carrers amb 11,5 milions de leds i 2.500 arbres de Nadal. L'alcalde ha aprofitat per anunciar que l'arbre de la Puerta del Sol del municipi tindrà prop de 50 metres d'altura. El mateix Caballero ha explicat que, segons els seus càlculs, el Nadal passat van visitar la ciutat 6 milions de persones, tot i que ha manifestat que l'afluència es recompta per dies, de manera que si una persona va estar-hi 3 dies, compta com 3 turistes diferents. I en el programa d'avui parlarem de l'ús d'energies renovables en espais naturals i coneixerem el projecte Vacances en Pau. També coneixerem la recuperació dels castellers aficionats d'Albinyana i resoldrem el concurs setmanal dels Premis Binari i el Termcat. Com sempre, continuarem amb les millors recomanacions literàries, ens enganxarem encara més a la Mar Negra, omplirem l'agenda i no deixarem de cercar la cançó de l'estiu. Abans, però, fem un cop d'ull al cel. Luismi Pérez, bon dia.
Bon dia, tenim per endavant un dimecres de temps completament ras. Avui un cel molt destapat, 4 núvols decoratius aquest matí a les Terres de l'Ebre i d'altres aquesta tarda a l'Alt Pirineu, però ni els uns ni els altres deixaran cap mena de ruixat. Per tant, moltes hores de sol piconador i moltes hores de calor. De fet, avui no afluixa gaire la temperatura respecte a ahir. Fins i tot en alguns indrets de l'Empordà i del Pla de Lleida farà més calor que ahir, 40, 41, 42 graus, sobretot a la Vall del Ter i també la banda més baixa del Segrià. N'estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Luismi Pérez. 9 i 6, seguim en directe a l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
I ara, quan passen 6 minuts de les 9 del matí, és el moment de saludar la companya d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota, que ens ajuda a passejar arreu del territori, també a conèixer-lo. Bon dia, Carol, com estàs?
Hola, molt bon dia, Manel. Estic molt, molt, molt rebé.
Molt bé. Estàs, aquí ve la segona part de la pregunta, on ets? Però, clar, no ens ho pots espatllar del tot.
Estaré envoltada de colors, perquè a més donen alegria els colors, que coi.
D'acord.
Vull aprendre a combinar-los. I saber quins es escauen millor en aquesta època de l'any, on estem? Us dono una altra pista que potser doncs, us ajuda una miqueta. Allà on anem predomina un per sobre dels altres, és el color verd.
D'acord. Clar.
On creieu que estarem? A veure...
Ara obrirem la pregunta a xarxes, però jo mateix tinc el meu dilema, perquè, clar, hi han molts colors. Jo estaria pensant, per exemple, en un Holi Festival, saps? Aquestes festes de colorins, de guix de color, perquè hi ha molts colors, podria ser. Però, clar, el color verd com a tal hi predomina... això... em fa despistar, saps?
És que potser és més baratet. Per les pols aquestes potser és més baratet i hi ha més verd. No ho sé, eh?
D'acord. Doncs mira, ho deixarem de moment aquí. D'aquí uns minutets ho resoldrem. Carol, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Nou i 8, les energies renovables són un tema a l'ordre del dia, però la manera d'implementar-les porta molta polèmica als territoris. L'Empordà és una de les zones afectades i per això la plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí i Aden Salvem l'Empordà i la Federació SOS Costa Brava s'han unit per reclamar que l'Estat no autoritzi la plataforma d'assaig de l'eòlica marina Plemcat que es vol implantar al Golf de Roses. Avui en volem parlar àmpliament, oi, Cristina Cantal, des de Ràdio L'Escala. Bon dia.
Bon dia, doncs sí, Manel, i per això avui ens acompanya en Jordi Esteve, ell és membre de la Junta de l'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord i del Fòrum L'Escala Empúries. Bon dia, Jordi.
Bon dia a tothom que ens escolti.
A veure, comencem situant els nostres oients. Què és el Plemcat?
Bueno, hauríem de començar parlant de què parlem, i per on comença tot. Primer, estem parlant de la necessitat de reduir l'impacte ambiental per apaivagar el canvi climàtic que han produït les emissions de CO2 i d'altres gasos. I també minvar la contaminació amb altres productes industrials. Això, el primer. Això com s'aconsegueix? Gastant menys i aprofitant millor l'energia disponible, sigui solar, de la gravetat, del vent, de la geotèrmia, etc. Això també implica fer-nos més responsables per aprofitar l'experiència i els avenços científics i tècnics per generar una altra alternativa descentralitzada, racional, més justa i participativa i no focalitzada, com ha fet el sistema monopolístic, que ha cercat el màxim benefici i ens ha portat al caos ambiental que tenim ara. Això és la filosofia de tot això. I podem preguntar-nos, el parc macroeòlic o el PremCat compleixen aquestes premisses amb un macroparc a la Badia de Roses? La resposta és que no. Per tant, així no. Per tant, ja no hauríem de dir res més, però si vols podem anar a PAMS i podem fer una història llarga, una història curta, podem parlar del per què no i podem parlar d'alternatives.
Mira, de fet, Jordi, et volia preguntar, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Et volia preguntar justament per això. A la presentació parlàvem d'aquest projecte de plataforma d'assaig. Ara mateix, en quin punt es troba aquest projecte? I no sé si ja és evident també a la vista de la gent.
No, no. De moment, i afortunadament, encara està en tramitació. Uh-huh. Una tramitació una mica desgavellada perquè fan coses abans d'hora. Això va començar... Repeteixo, abans d'hora. El febrer del 21, es va presentar el preprojecte de Parc Tramuntana. Al mateix temps es començava a parlar de que canviarien l'ordenació de l'espai marítim, però aquesta reordenació de l'espai marítim es va produir 2 anys després, al febrer del 23. I ja s'havien presentat un mogollon de projectes anticipant com seria el pla d'ordenació de l'espai marítim. I, oh, sorpresa, en aquest pla d'ordenació de l'espai marítim, els punts que nosaltres havíem argumentat en contra del POEM, quan es va publicar, el POEM van veure que la pesca, el turisme, la biodiversitat havien servit per negar la possibilitat de muntar-los a Andalusia. Però aquí no. Uh-huh. És a dir, d'alguna manera, d'algun despatx de Madrid, va sortir aquesta iniciativa i ens hauríem de preguntar el per què. O bé hi havia algun buròcrata que havia sentit parlar de Dalí i de la Tramuntana i va decidir contribuir amb la seva aportació surrealista al tema, o bé una segona hipòtesi seria que algun buròcrata d'algun despatx de Madrid que li té ràbia a la Costa Brava i decideix enfonsar tots els esforços de molts i molts anys per tenir un paisatge agradable i una de les badies més boniques del món. La tercera hipòtesi ja, en fi, ja seria qüestió d'un periodista d'investigació, d'un fiscal i d'un jutge per saber quan ha costat que es canviés el criteri. De moment, aquest tema nosaltres, com a Junta, el tenim en el Tribunal Suprem i, per tant, ho hauríem de deixar aquí. Estaria sub judice, diríem, no? Llavors, el segon pas és que la Generalitat deia sempre és una cosa de Madrid, és una cosa de Madrid, però al mateix temps no s'amagaven que estaven a favor d'aquest famós Tramuntana, d'aquest famós projecte Tramuntana, no? I tant és així que ens ha surt un PremCat que es va començar a elaborar a finals del 22 i abans de que es publiqués el POEM, i abans de que es publiqués el Plater, que és el Pla per a les Energies Renovables de Catalunya de la Generalitat, doncs el març del 23 ens plou aquest famós PremCat que ha promogut l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, que en diuen IREC. L'IREC és un institut públic de recerca subvencionat pel govern, però que participa en DESA, Naturgy, entre altres entitats. Llavors, curiosament també, un any i pico després, el juny del 24, fan una concessió de qui es podria aprofitar de les instal·lacions d'aquest famós PremCat i, curiosament, la màxima puntuació la rep una filial de l'empresa Sener, que és la promotora del Pla de Tramuntana. D'aquesta manera, evidentment, es promou que sigui aquesta empresa la que, si es fa el macroparc, doncs surti afavorida en el... en la subhasta que hi haurà entre les diferents empreses que optin a muntar aquest macroparc. Uh-huh. En fi, com veus, és una història ja molt llarga. Uh-huh. Hem estat lluitant molt de temps, primer contra els macroparcs, i ara ens toca lluitar contra aquest PlemCat.
Clar, sembla, però, Jordi, doncs, que tot encara que això es farà, però, clar, aquí hi ha tota una infraestructura que també ha d'anar per sota. És molta afectació que hi ha mediambientalment, no? Quines són les vostres reivindicacions des de la plataforma?
En primer lloc, el que cal dir és que es presenta com un projecte de recerca. D'aquesta manera intenten evitar anar a la subhasta, però entre els projectes que s'havien presentat hi havia projectes justament de recerca. O sigui, es presenta com si fos una plataforma d'investigació i així és a veure si cola, i ja tenim la primera fase de lo que serà després el macroparc i si pot ser de tramuntana millor. Uh-huh. És evident que no s'ho amaguen. Primer ho presenta com una plataforma d'investigació, desenvolupament i innovació en energies marines, són enginyers, bàsicament, però després diuen que en una segona fase passaran a ser una plataforma preindustrial. És a dir, que evidentment ha d'estar lligada a terra, ha d'estar lligada per entregar electricitat a la xarxa.
Clar.
Jo penso que és una filosofia perversa, perquè si l'Institut d'Energètica de Catalunya havia de fomentar justament els renovables, fomentar aquesta socialització, aquesta corresponsabilitat en extendre les renovables, per comptes de destinar els ajuts de la Unió Europea o de les subvencions a una multinacional o a una gran empresa multinacional, ho podia haver destinat a petites emprenedories d'arreu i fer una cosa d'extensió de les renovables a tota la xarxa social del país, no? O sigui, és una falsa excusa dir que és una cosa de recerca. Clar. Comencem per aquí. O sigui, està mal orientada la subvenció que nosaltres estem pagant a l'IDEC i que estem pagant a la Generalitat, perquè, evidentment, no va per aquí. La segona qüestió és que les justificacions que ells donen, que hi ha tramuntana, bueno, també hi ha vent al sud de Catalunya, que hi ha poca profunditat, això també no és una qüestió només de la Costa Brava, i en canvi el que està claríssim és que aquí és un espai que, per la seva diversitat, per la seva fragilitat, aquí entren tots els nutrients que venen del Golf de Lleó, entren per aquí i s'expandeixen per tot el litoral català. Per tant, és el pitjor lloc on podien triar per muntar aquesta infraestructura. Mm-hmm. De fet, si fos realment una cosa experimental, avui a Catalunya tenim uns centres de recerca magnífics que tenen simulació, que tenen intel·ligència artificial, que es poden fer tot això es pot fer en un laboratori sense fer malbé l'objecte d'estudi. O sigui, no pots dir, vaig a experimentar a veure si es moren els peixos matant els peixos. Vull dir, és ridícul muntar això quan es podia fer totalment d'una manera de laboratori i no afectant el pacient, en aquest cas. És a dir, és com si el projecte Manhattan, el projecte de la bomba atòmica, l'haguessin implementat a Manhattan, a Nova York. A veure si es mor la gent. És absurd, no té cap mena de sentit. És irracional.
Doncs escolta'm, veurem cap on segueix tot plegat, Jordi, i quins són els següents passos que es fan. Segurament tindrem temps també de tornar-ho a comentar a l'Obert per Vacances. Jordi, abans d'acomiadar-te, deixa't que fem una darrera pregunta, perquè nosaltres cada dimecres a l'Obert per Vacances tenim en marxa un concurs dels Premis Binari i el Termcat, i et volem demanar que siguis la nostra veu innocent i en siguis un número de l'1 al 27, el que més t'agradi o el que més ràbia et faci.
El 21.
El 21, molt bé. Doncs aquest és amb el número que ens quedarem. Només ens queda ja acomiadar-te, Jordi Estevez. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per passar avui també per l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cristina. Fins demà.
Gràcies, fins ara.
I nosaltres seguim endavant perquè parlàvem justament d'energies renovables, però és que si l'energia verda i renovable és el futur, Sant Cugat del Vallès ha agafat la davantera, si més no pel que fa a plaques fotovoltaiques. Actualment compta amb 2.904 instal·lacions i és el municipi amb més instal·lacions d'aquest tipus arreu de Catalunya, incloent Barcelona capital. Una xifra que com arreu ha anat augmentant progressivament des del 2019, quan es van començar a aplicar bonificacions sobretot a l'IBI. Des de Cugat Mèdia ens amplia la informació la Mar Castro.
La majoria es troben instal·lades en cases unifamiliars i tot just s'ha començat a apostar també pels edificis plurifamiliars. Una aposta, però, que no acaba de triomfar igual, en part per la lentitud dels tràmits i per la manca de coneixement al respecte, com destaca Abel Bruch, un dels veïns de la comunitat Pastor de Martos a Sant Cugat del Vallès.
El maig del 21, comencem a moure temes amb la instal·ladora. Ho movem a l'inici del 22, que és quan es vota. Això se'n va cap al juny, juliol, ho acaben instal·lant a l'octubre, novembre del 22, dient que al desembre ja està la instal·lació feta. Fins a octubre del 23 no tenim els primers OK i fins al març-abril d'aquest any, del 24, no tenim els primers repercussions.
En aquest sentit, el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica La Teulada, Miquel Martínez, posa de manifest que la principal preocupació dels ciutadans és el cost econòmic que comporta. Així, una instal·lació individual de plaques solars té un cost d'entre 5.000 i 8.000 euros en funció de la mida i la potència. Considerades peces fonamentals del model energètic de futur, permeten a qui les tingui generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I avui, amb l'ajuda del Termcat, descobrim la nostra paraula habitable del dia. En aquesta ocasió ens endinsem en la definició de vehicle híbrid.
Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Ara falten 8 minuts per arribar a 9:45 del matí. Tots sabem que l'estiu és una època feliç, sobretot pels més menuts i menudes i menudis de casa, on les seves jornades s'omplen de jocs, aprenentatges i vacances. Ara bé, què passa quan amb ells, aquests infants que viuen en zones on actualment hi ha conflictes, que fan en aquests mesos i com poden també ells gaudir de les vacances d'estiu? Per sort, a diferents punts de Catalunya, fa anys que s'organitza el projecte Vacances en Pau gràcies als que molts nens i nenes del Sàhara venen a les nostres terres a passar unes setmanes i a viure un estiu molt diferent al que passen a les seves cases. Per això, tenim als estudis de Ràdio Rosselló algunes convidades relacionades amb aquesta qüestió, però primer de tot, deixeu que saludi la companya Maria Gateu d'aquesta emissora del Segrià. Molt bones, Maria, com estàs?
Hola, molt bones. Manel, com estàs tu?
Molt bé, amb ganes d'escoltar-te de nou un estiu més a l'Obert per Vacances. Explica'ns una mica qui t'acompanya.
Doncs mira, per aquí m'acompanyen en primer lloc la Cristina Pena, que ella és veïna de Rosselló, que fa anys, no?, que acull un nen saharaui dintre del projecte Vacances en Pau. Molt bones, Cristina.
Hola, bon dia.
També tenim a la Cristina Cristòfol, presidenta de Sahara Ponent, coordinadora del projecte a la comarca del Segrià. Molt bones.
Hola, bon dia.
I també tenim aquí, com bé has pogut sentir, Manel, el Josep Salef, que és infant en acollida amb la Cristina Pena dintre del projecte Vacances en Pau. Hola, Josep.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, molt bones a tots tres. Jo, abans de res, Maria i Cristina, si no us importa, volia preguntar-li una cosa al Josep. A veure, Josep, com t'ho estàs passant aquest estiu? Perquè tu ja sé que t'agrada això de parlar i de xerrar amb nosaltres. Com ho estàs passant aquest estiu? Ai, ara no em vol contestar. Bé. Molt bé. I què estàs fent aquest estiu?
Què fas?
Què fas
a l'estiu?
De jugar, no?, amb els nens i nenes.
Sí. Mm-hmm. Molt bé, molt bé, molt bé. I tens molts amics aquest estiu? Estàs fent molts amics i amigues?
No.
No?
Sí.
Ah, val. Si no, ho arreglem ràpid i busquem amics i amigues, que encara queda molt estiu per endavant.
I tant que sí.
Molt bé.
I tu, Cristina, com veus? Com estàs veient aquest any el Josep?
Bueno, bé, és el tercer any que està aquí amb nosaltres i, bueno, clar, del primer any aquest pues, hi ha una diferència, sí, uh-huh. Important.
Uh-huh. I així doncs, tu, Cristina Cristòfol, no, com podem definir aquest projecte de Vacances en Pau perquè també els oients ho sàpiguin?
El projecte Vacances en Pau és un projecte que possibilita que aquests infants, a part de passar unes vacances diferents, allunyades en aquestes altes temperatures que hi ha als camps de persones refugiades on viuen a la Hamada algeriana, passin revisions mèdiques, tinguin una alimentació equilibrada, que allà no poden, de la que no poden gaudir perquè viuen exclusivament de l'ajut humanitari, aliment fresc, fruita, verdura, i bueno, allunyar-los una miqueteta d'aquest clima de no pau que es viu a totes les cases, perquè encara que allí on viuen no es desenvolupi el conflicte armat, el conflicte armat s'està desenvolupant ara mateix al Sàhara Occidental, al territori que es va alliberar la Primera Guerra, a totes les cases hi ha persones que estan participant en aquesta guerra. Germans grans, pares, tiets... bueno, aleshores, per amb ells és molt important. I fer aquest vincle amb les famílies d'aquí, veure una altra cultura... bueno, és un projecte molt maco, la veritat.
Uh-huh. Clar, perquè els fa desconnectar, no?, diguem-ne, i portar-los a un lloc on n'hi ha... poden gaudir d'aquest estiu sí. Més tranquil·lament.
Exacte.
I des de Sàhara Ponent, com està anant enguany, no?, el projecte Vacances en Pau, perquè s'hi han sumat més famílies enguany, podem dir?
Sí, cada any anem ampliant a mesura del que podem, perquè aquí clar, també entre una mica el tema econòmic. Aquests infants tenen que venir, tenen que marxar. Aleshores, els bitllets d'avió no són precisament barats i a la mesura del que anem podent anem ampliant. Aquest any hem ampliat 4 infants i la veritat és que estan anant molt bé. Després de la pandèmia, quan van arribar pues, el Yusef i els infants que van començar amb ell, va ser un estiu dur d'adaptació i, a més, va ser molt curt perquè van arribar a final de juliol. Van tindre un mes justet per estar amb nosaltres i quan ja es començaven a adaptar pràcticament van haver de marxar.
Clar.
Clar, aquest any la majoria d'infants que tenim són de tercer any, alguns de segon, i aquests nous d'aquest any, que la veritat és que s'han adaptat superbé. La primera setmana sempre és intensa, sempre rebem moltes trucades de les famílies, que el nen o la nena fa o no fa, o plore, o... però bueno, aquest any va ser la primera setmana i la resta ha anat molt, molt, molt bé, molt rodat. Mm.
Clar, perquè no ho hem explicat, però Sàhara Ponent, l'entitat que tu presideixes, Cristina, opera al Segrià, però a Lleida també teniu Lleida pels refugiats que gestiona les acollides al Pla d'Urgell i les Garrigues i l'associació Melpa, que opera al Solsonès, Noguera, Pallars Jussà, Segarra, Urgell i a l'Urgell. Totes aquestes entitats participen amb el projecte Obert per Vacances, oi, igualment?
Sí, igualment. L'Alt Urgell és Sàhara Pirineu, és una altra entitat.
D'acord.
En tenim 4 al nostre territori, així també ens permet estar més pendents dels infants i de les famílies, i a nivell de tot Catalunya n'hi ha més de 40.
Uh-huh.
A nivell del territori espanyol, doncs imagina't, no? Però bueno, cada comunitat autònoma... ho munta una miqueteta pues, a necessitat.
Clar, clar. Feu activitats conjuntes amb tots els nens i les nenes d'aquest programa?
Sí, anem fent alguna cosa. Per exemple, a Lleida, les recepcions a les institucions públiques, Diputació, Ajuntament i Subdelegació del Govern ho han fet amb Lleida per Refugiats. Els altres queden molt lluny i llavors, bueno, com a representació pensem que ja està bé. Dissabte passat, per exemple, ens van convidar a una jornada antiracista, antifeixista, que feien a Clua de Meià i que estava organitzada per Associació Malfa. Van convidar a esmorzar els nens, i feien jocs i va estar molt bé. Mm-hmm. Anem fent cosetes així. Compartim els autobusos per anar i tornar de l'aeroport.
Molt bé.
Cosetes.
Molt bé, sí. De fet, totes, suposo que cada família deu ser al final diferent, però quins són els tipus d'activitats que s'organitzen més enllà d'aquests actes i aquestes institucions també que aneu visitant en aquests dies d'estiu? Com és una mica un estiu d'un d'aquests nens o nenes? I no sé si també varia depenent doncs, de la família o del nen i la nena en qüestió.
Sí, a veure, nosaltres el que sempre diem a les famílies, a part d'aquestes activitats que hem comentat que considerem de caràcter obligatori, perquè és molt important que es faci difusió del conflicte i de per què estan allà aquests infants, muntem activitats, una festa de benvinguda, una festa de comiat, que són de tipus lúdic, i a les que solen acudir totes les famílies i els infants. Els dimecres ens trobem en un parc per jugar i compartir inquietuds, però després cada família amb l'infant doncs el fan a ritme del seu dia a dia.
Clar.
És a dir, casals, estades, després quan fan vacances, i bueno, s'organitzen com amb ells els hi va bé, evidentment.
I de fet, ara que parlem de famílies, no, Cristina, tu explica'ns una miqueta, no, com va ser que et vas assabentar d'aquest projecte i per què vas decidir participar-hi en Vacances en Pau?
Bueno, doncs jo em vaig assabentar fa 3 anys a través d'una companya de feina, que ella ja havia fet el tràmit amb l'associació per fer acollida. I, bueno, jo sí que m'havia plantejat anys enrere, el que passa és que, clar, jo tampoc tinc família pròpia, no? Era com que me ficava una mica en limitació jo mateixa en el fet de poder acollir. Llavors, aquesta companya em va ficar en contacte amb l'associació, cap problema, ni un, i així va ser com vaig decidir-ho. O sigui, va ser molt ràpid el primer any, perquè el projecte ja havia començat i tal, i va ser en qüestió de 15 dies, ja teníem el Josep aquí, però...
Molt ràpid, llavors.
Molt ràpid, sí. Però bé, molt bé, sí.
De fet, Cristina, el Josep el coneixem ja, suposo que al final qualsevol nen o qualsevol nena que pugui arribar doncs fa molta il·lusió perquè és tot un repte, però suposo que en aquest cas concret deveu estar molt, molt contents d'aquesta experiència perquè ara, és veritat que no l'estem escoltant, però xerra moltíssim, parla molt, interactua molt, no?, i entra molt en el joc.
Sí, molt, moltíssim. Bueno, clar, també es nota que és el tercer any que ve, i la confiança doncs és el que fa, però sí, de vegades li has de dir que calli perquè no calli mai.
En aquest cas pot parlar quan vulgui, tant la Maria com jo li donem permís per interrompre'ns, parlar, cantar, fer el que vulgui.
I de fet, Manel, t'he de dir que ara ja en guany ja el català el porta millor, oi, Cristina?
Molt, molt.
Mica,
clar,
mica,
el fet d'estar a les estades també amb la resta d'infants del poble, doncs, i el fet d'interactuar amb ells, aprenen molt ràpid, molt ràpid.
Mira, ara l'estem escoltant, clar, és que al final també el fet de, com bé deies, de que es pugui relacionar amb altres nens, altres nenes a casa també, al final l'idioma s'acaba aprenent, no? I és una facilitat també que guanyen.
Sí. Aprenen molt ràpid.
Volia també que ens expliquéssiu una mica, perquè, clar, d'estiu en estiu, doncs, al final passen també molts mesos. No sé si en aquests mesos es trenca la relació o d'alguna manera s'estableix algun tipus de contacte o rebeu informació també de com és la seva vida quan tornen al seu país, o en principi no es contempla això?
Sí que es contempla, evidentment, durant la resta de l'any ja contacte a través de trucades o videotrucades o WhatsApp, no?, que al final és el mitjà de comunicació internacional.
Clar.
Sí que n'hi ha durant la resta de l'any.
Que bé.
Volia afegir que depèn una mica també de cada família, però nosaltres des de l'associació sí que insistim que no es perdi aquest contacte, perquè és molt important. Aquests infants no viuen només aquests 2 mesos d'estiu que estan aquí. Tenen 10 mesos en els que estan vivint en condicions molt precàries, aleshores és important fer un seguiment. Nosaltres també baixem a veure'ls, a parlar amb les famílies biològiques, a veure com consideren que ha anat l'estiu, com ha estat el nen, amb què podem millorar. i hi ha moltíssimes famílies també que durant aquests 10 mesos envien cistells bàsics d'aliments, envien roba, vull dir que això també es pot fer.
Sí, que tenen un contacte, no?, amb aquest nen o nena. Sí. I en aquest cas, des de Sàhara Ponent, no?, des de les entitats diferents que treballen al territori, com ho feu, el fet d'escollir una família adequada, no?, en aquest cas pel Josep, no?, com vau escollir la Cristina, com va aquest procés?
Nosaltres no podem assegurar que sigui una família adequada.
Clar.
Sí que tenim uns requisits, evidentment, que s'han de complir, ¿vale? Es demana sempre el certificat de delictes sexuals, es fa una o dues entrevistes, hi ha casos amb els que es parla, pues, amb benestar social de la zona on resideix la família acollidora, però els infants quan venen no els coneixem. Aleshores no sabem si serà la família adequada o no ho serà per aquell infant. D'un any cap a l'altre alguna vegada hem hagut de canviar un infant. Més que res, pues, perquè hi ha infants que tenen gelos dels germans d'acollida o que llavors es fa un canvi en persones que no tenen infants a casa i funciona molt bé. Però la majoria dels casos sol funcionar molt, molt bé.
Que bé, escolta'm, abans que acabem aquesta entrevista, estem escoltant el Josep, a veure si li podem fer una pregunta més. Jo vull saber què és el que més li agrada de tot el que està fent aquest estiu. Josep, què és el que més t'agrada de tots aquests dies? Amb què t'ho passes millor? A la piscina, amb els amics, fent jocs de taula?
A la piscina.
A la piscina, eh? I és molt gran aquesta piscina o no?
Sí, diu que sí.
Sí, i saps nedar bé?
Contesta.
Sí o no? Saps nedar?
Diu que sí amb el cap.
Diu que sí amb el cap, d'acord. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, moltes gràcies de nou per passar per l'Obert per vacances. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió perquè és veritat...
No.
Què passa? Dic, potser m'he deixat de fer una pregunta molt important... o algun tema que... Escolta, nosaltres fem cas al que ens digui el Josep, eh? No sé què estava fent ara mateix, però escolta...
Hi ha hagut un moviment hagut de mans aquí intens. Sí,
complicat.
Alguna cosa que volia agafar i no ha pogut agafar.
D'acord. No, deia que nosaltres estem molt contents cada estiu també doncs, de fer aquesta entrevista perquè també veiem com el Josep va creixent i en som testimonis aquí a l'Obert per Vacances. Ens fa molta il·lusió que repeteixi d'aquest projecte i també doncs, veure com ens ho expliqueu amb tanta il·lusió i amb tanta passió. Per tant, gràcies de nou per passar per les portes per la casa de l'Obert per Vacances.
A tu, Manel.
Que vagi molt bé. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies.
Adéu. I ara passen 7 minuts de 2:15 del matí. Entrem en territori lectura. Els companys de la Torre ens porten avui dos títols per als joves. Una biologia molt esperada que ens porta a un món d'autèntica fantasia.
Territori Lectura. Misteris de la boira. L'últim corp. Selena Soro. Columna.
L'any 2020, Selena Soro guanyava el 9è Premi Carlemany per al foment de la lectura, amb Misteris de la boira. Fou un èxit rotund entre els joves i no tan joves. Lectores de fins a 85 anys reclamaven la segona part. I finalment ha arribat. Amb L'últim corp tenim la biologia completa. Però comencem per l'inici, quan la Selena decideix plegar de la feina per marxar a una cabana enmig del bosc i escriure aquesta història.
La saga Misteris de la Boira la vaig escriure perquè em venia de gust explicar una història...
Selena Soro, l'autora.
...que parlés del xoc entre les persones que es permeten sentir i les que reprimeixen. I així és com va néixer el món de la Gala, que és la protagonista, i és un món cobert de boira on un tirà prohibit sentir i estimar. És una història amb una protagonista femenina, jo diria imperfecta, amb bastantes inseguretats, que se surt del camí marcat i està acompanyada d'un protagonista masculí, el Kiaran, que tampoc és el típic noi de les pel·lícules, és un noi molt sensible i molt vulnerable i justament treu la força d'aquesta vulnerabilitat. Per mi és una història que... busca lluitar una mica contra la ignorància i el conformisme. Una de les protagonistes de la història fa servir un clam, no?, per la llibertat i contra l'opressió que diu així, diu Vaig néixer per ser fidel a mi mateixa, i si això significa ser immoral, immoral serà el meu crit de guerra.
Són moltes les fonts d'inspiració en les dues novel·les. La natura, l'amor, l'amistat i el concepte immoral.
Els immorals, que és una expressió que surt bastant a la novel·la, és la forma com el govern i el tirà es refereix a les persones que estimen, no? Els rebels, els que han decidit combatre l'opressió d'aquest règim, que de fet en moltes coses està inspirat en el franquisme. De fet, el franquisme va impulsar la llei d'immoralitat, no? Que incloia, anava en contra de persones LGTB, en contra de persones amb discapacitats. Aleshores em va cridar molt l'atenció que hi hagués com una llei contra els immorals, no? I vaig agafar aquest concepte per la història també de Misteris de la Boira.
Què trobarem a la segona part?
Una de les coses que al llarg d'aquest temps han dit de la novel·la i que potser és la que més m'agrada i la que més identifico com a pròpia és una que diu que Misteris de la Boira és una porta d'entrada a la natura, a l'aventura i a la màgia de viure, que és una novel·la per vibrar i per respirar passió i tendresa, i que quan hi entres ja no en vols sortir. Aquesta era una mica de la meva intenció amb aquesta novel·la. La vaig escriure, vaig deixar la feina per escriure-la, me'n vaig anar a una cabana al bosc de 15 metres quadrats. Els únics veïns que tenia eren cavalls, així que era com l'entorn perfecte per escriure una novel·la d'aquest tipus.
Avui la lectura ens ve donada per l'autora. Escoltem-la.
Quan vaig acabar d'escriure les dues novel·les, em va venir de gust escriure també una carta a les lectores, i el que em va sortir va ser això. Diu així: fa poc vaig llegir que per escriure, i també per viure i per estimar, no em d'agafar sinó deixar anar. No em de retenir sinó desprendre'ns. L'aventura d'escriure les dues parts de Misteris de la Boira, Mins i l'últim corb, ha sigut una mica això, tornar en forma de paraules, als lectors i lectores, totes les coses boniques que alguna vegada m'han estat donades. A les seves pàgines hi trobareu les persones que he estimat i també les que he perdut, els boscos que he caminat i les branques que m'han travessat. Diu un dels personatges de l'últim corb que cal ser valent per acceptar les coses bones de la vida, perquè vol dir obrir-se al dolor i a la pèrdua. Hi ha dolor en aquesta aventura fantàstica, però també amistat, alegria i valentia. La valentia de descobrir qui som i com és el món on volem viure. Com els protagonistes d'aquesta història, lluitaré cada dia per salvar el que considero vell en aquest món. Com per viure i per estimar, ho faré compartint sempre, obrint les mans i deixant anar. Aquesta història ja no és meva, ara és vostra.
Misteris de la Boira, l'últim corb. Selena Soró, columna. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
Sintonitza Obert per vacances.
I ara 19 minuts per arribar a les 10, entrem en el territori Mar Negre. Els policies despatxen amb l'inspector que defensa la seva feina davant del comissari. Són en una via morta de la investigació. Recordeu, la Mar Negre cada matí amb aquests tastets a l'Obert per Vacances i sempre que ho vulgueu a la xarxa més.cat, la nostra plataforma gratuïta, que podeu gaudir d'aquest i de molts altres continguts.
Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient, però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava en Marcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els aspectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això, és un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les minces pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims. Sí, ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres dues setmanes i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. I no pateixi...
Caimans? Has sentit això dels caimans?
Sí, i m'ha deixat ben intrigat. Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans, que això no passa cada dia.
No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides, i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi, ara ho tenim tot esvalutat i a cada dia que passa, pitjor.
Faré que no he sentit el que has dit, caporal. Deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com teníem el nostre assassí en sèrie?
Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí al vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues. I un van proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació, però si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
Sí, sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors. Però molt em temo que és una espècie de via morta.
El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
Com queda això, eh? Queda una mica de bajona, perquè és veritat que estan en aquest punt mort que no avança. Si us voleu avançar, mai millor dit a nosaltres, el que passarà en aquesta Mar Negra, ja ho sabeu, us recordo que podeu trobar tots els episodis a la xarxa més.cat, la nostra plataforma gratuïta. Nosaltres tenim molta feina per davant, anem a trobar la nostra cançó de l'estiu.
Et consideres un amant del vi i de la llengua? Respon la pregunta setmanal dels Premis Binari i el Termcat i podràs guanyar dues ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Esperem les teves notes de veu al 661-620-482.
I ara 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Anna Gasol, com estàs?
Home, estic genial. Escolta,
digue'm.
Ja acabem el juliol. Que acabem ràpid el juliol. Passa l'estiu aquí a l'Obert.
A mi em fa... Estic com content perquè el programa avança i va com molt bé, és la percepció que jo tinc, però em fa com molta pena perquè cada cop són menys dies els que puc compartir amb vosaltres i amb els nostres oients. I això em trenca una mica el cor, saps?
Sí, però com que som de viure l'aquí, el moment...
Exacte. S'ha de, sí, viure, no? s'ha de viure. És molt això, anunci de suc de cibada, t'anava a dir, no? De viure el moment, de gaudir de les persones, però és veritat, jo estic en aquest mood, perquè a més, Anna, estem fent coses maquíssimes. Digue'm. Com regalar coses durant l'estiu, que això sempre s'agraeix.
Tot el dia regalem coses.
És veritat.
En aquest programa.
I hi ha molta gent que diu, escolta, clar, diuen, escolta, tenim els Premis Binari, avui ho heu de resoldre, han dit ja un número, el Jordi, al principi del programa, el nostre convidat, ha dit el número 21, qui hi ha darrere del número 21? Ens haurem d'esperar.
Ens haurem d'esperar, té el seu moment, tot arriba. Ens haurem d'esperar una estoneta per desbrinar qui hi ha darrere d'aquest número 21.
Molt bé.
Però, mentrestant, si vols, podem recordar que hi ha altres premis.
Perfecte.
Als quals es pot optar.
Doncs vinga, som-hi.
Per exemple, els 60 euraços que cada divendres regalem a una persona de les que ens hagin enviat missatges al 661-620-482, explicant-nos quina creuen que és la seva cançó de l'estiu. Aquella cançó que els fa ballar les rebelles, o una cançó que senzillament els transporta, no?, a algun record bonic que hagin viscut.
Clar. O una cançó, Anna, que dius, mira, amb aquella cançó vaig conèixer el que ara és el pare dels meus fills. Això és una història que m'encanta. Amb aquella cançó ens vam mirar per primera vegada.
N'hem escoltat alguna, que ens ha dit, aquesta cançó va ser una lambada, em sembla. Sí, perquè em recorda quan vaig ballar amb la primera copa de la meva parella.
Això és meravellós, això és meravellós.
Preciós.
Sí, sí, i aquests 60 euros que et pots emportar dels supermercats Bon Preu, que sumen a la vostra targeta Monedi, que si no sou socis de Bon Preu, és molt fàcil, ho podeu fer a través de l'aplicació, a través del web, i si teniu algun dubte, nosaltres també us ajudem. Saps quin producte? A tu t'agrada molt el peix fresc del Bon Preu. Saps quin producte m'encanta a mi del Bon Preu?
Quin t'agrada?
I que heu de provar?
Vinga,
el formatge trufat que venen ja tallat en cunyes del Bon Preu. I és doncs meravellós, boníssim.
Jo me'l fico a la llista i us el proposem, per aquests tranquilitoc, aquests 60
molt bé.
Euros.
I si algú l'ha provat, després que ens ho expliqui, perquè els encantarà. Dit això, tenim noves propostes de cançons a l'estiu?
Sí, i avui em sembla que et sorprendré una mica, no te l'esperes.
Ah, molt bé.
Però, Manel, aquí a l'Obert ens poden dir de tot, però que no som eclèctics, no. Ens encanta la diversitat. Escolta'm, mira, te porto la proposta que m'ha encantat de l'Eric. L'escoltem i després aviam què opines.
Soc l'Eric i m'agrada molt cantar i ballar. La meva cançó favorita, que serà la del, que és la cançó de l'estiu, se diu Làgrimes de Camela d'Amor. Ja no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar.
Jo estic als altres.
Ella ya no está, ella ya no está. Sueño contigo, ¿qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado. Fue
sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando.
Adiós,
Eric.
Bravo, Eric.
Bravo, gràcies a tu.
Carles, jo també estic als autos de xoc.
De noche, los autos de choque, tiririri. És una altra cançó també de l'estiu, eh? Escolta'm, les autos de xoque.
Home, ens ha acompanyat a tots i a totes, sí o no? Oh, a les piretes, a aquestes rebelles
totalment,
de festa major.
Totalment. M'ha encantat aquest duet, o trio, podríem dir que hem fet amb l'Eric, trio musical, que ha estat meravellós. Ha estat meravellós.
Exacte, una abraçada i un petó aquí a l'Eric.
Doncs molta sort, Eric, de cara al divendres. I hi ha molta gent que diu, ai, mira, jo també vull cantar amb vosaltres. Com ho poden fer? Quin és el número on han d'enviar les notes de veu? Anna, ho diem una vegada més.
Vinga, 661. 661, 620, 482. Graveu-vos aquest número al vostre telèfon, clar, perquè aquí és on heu d'enviar els vostres missatges per entrar al concurs del divendres.
Molt bé.
Per rebre aquests 60 eurassos cortesia dels supermercats.
I, si us plau, no ho deixeu per l'últim dia, perquè després tots són presses, tots són problemes, com diu a Figaflaues, no? Solucions i no problemes. Envieu ja l'àudio, aquest 661, 620, 482. Canteu, bueno, clar, canteu si voleu. Si no, només amb què ens digueu el vostre nom, des d'on envieu la nota i la cançó, sí, i el per què ja ens val.
Si no la cantem nosaltres,
exacte,
Manel, què et
sembla? Exacte, i si canteu malament no passa res, perquè nosaltres cantem pitjor que vosaltres. Per tant, podeu millorar-ho sempre. Hi ha un marge de millora bastant considerable.
Exacte.
Molt bé. Profitar. Doncs escolta'm, amb Camela i aquest Sueño Contigo, us direm adéu només per uns minuts, si us plau, no marxeu, perquè ens espera una segona hora de l'Obert per Vacances amb un munt de coses. Hem d'omplir l'agenda, hem de saber qui és el guanyador o guanyadora dels Premis Binari amb el Termcat, i molt més d'aquí uns minuts a la vostra ràdio local. 65 emissores en aquest programa, Anna, que no volem que s'acabi mai.
Que no s'acabi mai.
Que no s'acabi mai.
Que es duri per sempre.
Exacte. Gràcies, Anna. Fins ara. I vosaltres no marxeu, perquè ara tornem.
La xarxa de comunicació local.
El canvi climàtic, la sequera.
La xarxa de comunicació local.
El canvi climàtic.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgallinès Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgallinès.
Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterpolo Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzis, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterpolo Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3B2. www.cesagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura.
Notícies en xarxa.